Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre espai, de l'espai de la gent de la mar. Espai radiofònic, evidentment, a través de les ones del Blau Marí. Encantats de tornar a ser amb vosaltres, de compartir aquests moments radiofònics i de donar sortida a tota mena de temes relacionats amb l'àmbit marítim, nàutic i pesquer. Avui començarem parlant amb Jorge Diogen, de l'IRTA Investigació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Ell ens parlarà del peix globus, aquesta espècie verinosa i tòxica que s'està trobant a la costa catalana. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Rafael Martí i el Joan Argentons parlaran de la funció d'hissar el bou, la xarxa que utilitzen en la pesca de l'arrossegament. En el Ranxo a Bord ens explicaran com preparar uns calamarsets amb all i ceba. A l'acordió del Grumet, el valencià Paco Muñoz ens interpretarà aquesta cançó tan marinera, Bufa ventet. I a Panorama Nàutic marxarem fins al Club Nàutic de Cambrils. Allà el seu gerent, Fabián Escuder, ens parlarà de la culminació aquests darrers dies del 50è aniversari d'aquesta entitat. A Plàncton, l'Aurora Requena, de Plàncton Divulgació i Serveis Marins, es parlarà de la gamba roja. I el Manuel de Ramon, a la secció de l'Arjau, ha anat a trobar la Sílvia Dalt, a la responsable de l'arxiu fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona, que ens parlarà del concurs fotogràfic sobre la Barcelona World Race. Aquest és el contingut del nostre Blau Marí d'avui. No cal que us diguem que esteu invitats a acompanyar-nos.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
L'anunci fa pocs dies per part de la delegació o la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya o del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de que s'havia constatat i certificat la presència de peix globus al litoral català, pues possiblement va alarmar alguns sectors. En tot cas, per desdramatitzar aquesta situació i per conèixer una mica més quina és la situació tant d'aquesta espècie al litoral català com quines són les afectacions que pot produir aquest peix, hem volgut parlar avui amb responsables de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, que a través de la Direcció General de Pesca pues, tenen l'encàrrec, entre altres coses, per exemple, pues, de dur a terme la vigilància del marisc a tot el litoral català i que, entre altres coses, també tenen sota la seva responsabilitat pues, també el seguiment de la presència d'aquest peix globus en el nostre litoral. I ho farem parlant amb Jorge Diogen, que és investigador i a la vegada responsable del seguiment del medi marí a l'IRTA. Jorge, benvingut al Blau Marí. Com estàs?
Hola. Bon dia, bon dia.
Comentàvem que possiblement aniria bé desdramatitzar la presència d'aquest peix al litoral català, tot i que, evidentment, que hem de mantenir els ulls oberts, no?
Sí, a veure, diguéssim, la problemàtica no és recent, és algo doncs que es coneix. De fet, hi ha reglamentació de la Unió Europea que específicament prohibeix la comercialització de peixos globus, en particular tetrodòntids, això seria el nom científic d'una de les famílies, Doncs ja la reglamentació prohibeix la seva comercialització, fet que, en principi, confraries i professionals de la pesca han de conèixer. És a dir, que és un peix, doncs ja se sap que no es pot comercialitzar. Peixos globus, diguéssim, no és algo recent d'aquest any, sempre han pogut haver al litoral català. El que passa, diguéssim, que cap a l'any 2004 va haver una espècie de peix globus molt tòxica que va entrar al Mediterrani Oriental, a la zona d'Israel, on hi van haver intoxicacions de persones. Això va ser la invasió d'una espècie particular, l'Ocephalus sceleratus, i doncs estem a l'aguait de possible expansió d'aquesta espècie més tòxica al Mediterrani. Aquesta espècie es va detectar posteriorment a Grècia, a Túnez, a Sicília, fins que, diguéssim, al juliol d'enguany s'ha doncs, detectat a Dènia. Aleshores, el que fem és estar vigilant a veure si aquesta nova espècie arriba a les costes catalanes, fet que encara no s'ha produït. El que hem detectat al litoral català són altres espècies de peixos globus que serien menys tòxiques, però diguéssim que estem actualment recollint el màxim de dades i mostres per entendre si aquest peix arriba, diguéssim, al nostre litoral. Tot i això, recordo que qualsevol peixos globus doncs, no s'ha de comercialitzar i no s'ha de consumir.
Per una banda, tenim el peix globus que s'està detectant actualment, dels quals hi ha 10 avisos d'haver-ne capturat aquest mateix any, amb ports com Blanes, Montgat, Vilanova, la Geltrú, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, Comarruga. Per tant, sí, hi ha presència de peix globus i aquesta espècie sí que seria, perdó, potser la que ha estat més habitual capturar a la nostra costa, perquè hem parlat amb pescadors i ens han dit que, a veure, que no és gaire habitual, però que de quan en quan, anys enrere o tota la vida, se n'havia pogut capturar algun, no?
Sí, exacte. Són peixos doncs, que ja han estat per aquí. El que ha passat aquest estiu és que, bueno, arrel d'haver distribuït uns cartells amb la Direcció General de Pesca per informar les confraries de que estàvem interessats a rebre aquestes mostres, doncs clar, tenim més comunicació de captures. El que ha passat aquest estiu, des del mes de juny aproximadament, ha estat pues, moltes captures, principalment han estat d'agost i setembre, on possiblement hi ha hagut una migració o algun moviment d'algunes poblacions que ha fet doncs, que les captures augmentessin. Però, en efecte, no és un problema nou. El que sí que és interessant és que, diguéssim, això ens ha permès a nosaltres, com a laboratori, posar a punt mètodes per quantificar toxines i, d'aquesta manera, doncs, entendre millor els riscos associats a aquests peixos.
Clar, hem d'entendre que abans d'aquesta campanya de la Direcció General de Pesca, possiblement el que feia el pescador era tornar-lo al mar, no?
Sí, segurament.
I no avisar de la captura.
Clar, vull dir, ells no eren conscients doncs, que potser a darrere hi havia gent investigant això, doncs el resultat d'identificar més captures probablement és per una campanya informativa tant per avisar a les confraries del nostre interès, però en primer lloc per, diguéssim, també que s'entengui que aquest peix, si algun particular el pesca, doncs que en absolut pot consumir-lo. Vull dir que el millor és adreçar-se a una confraria, portar-lo i les persones responsables de les confraries doncs, ja ens ho trametrien.
Clar, perquè els pescadors professionals entenem que deuen conèixer de la seva toxicitat, no?
Bueno, jo entenc que sí, com dic, està descrita la reglamentació europea i almenys a nivell de les confraries que entenen, diguéssim, que tots els productes del medi marí, alguns doncs, són aptes pel consum, altres no, doncs, són conscients, diguéssim, quan hi ha algunes prohibicions relatives a uns grups d'organismes. I en aquest cas del peix globus, doncs, com dic, qualsevol peix globus entra dintre d'aquesta reglamentació, doncs està prohibit comercialitzar-ho i consumir-ho.
Nosaltres tenim a l'imaginari popular el peix globus aquell amb les pues més de l'àmbit tropical, però estem parlant d'una altra espècie ben diferent, un peix bastant menys atractiu, almenys estèticament, i que és una de les espècies que de quan en quan s'han colat al Mediterrani. Com, a través de Com s'introdueixen aquestes espècies al Mediterrani si no ho són d'aquí?
Bueno, hi ha dos vies. Hi ha una principal, que és l'estret de Gibraltar, on en aquest cas doncs, hi haurien espècies que vindrien de l'Atlàntic Nord, i l'altra, que és aquesta del canal de Suez, on no és la primera espècie invasora que entra. Inclús es parla d'invasions lesepianes, del nom Lesseps, diguéssim, pel tema del canal de Suez. Doncs aquestes serien les dues principals vies d'entrades d'espècies invasores o que no són del Mediterrani.
Heu tingut ocasió ja de... Parlava de que us permet investigar i analitzar toxines. Heu tingut ocasió de copsar quin nivell de toxicitat té aquesta espècie que és més habitual a la costa catalana, al litoral català?
Sí, bé, actualment estem iniciant un projecte de recerca on la primera fase és aquesta, diguéssim, de captació de mostres. Recentment l'INIA del Ministeri d'Agricultura ens ha financiat un projecte que comença ara a l'octubre i estem processant les mostres per a poc analitzar. Sí que hem analitzat un peix procedent de Palamós, ja que tenia poques quantitats de toxines, és a dir, en tenia, però tenia poques quantitats, i el que farem ara és, a partir de tots els peixos que anéssim rebent, doncs ja fer una quantificació sistemàtica tant a nivell de diferents espècies de peix com dins de cada peix la presència de toxines a la pell, al múscul, als ovaris, als intestins, als fetges, on podria haver una quantitat de toxina diferent. També tenim mostra d'aquesta espècie més tòxica que ha entrat al Mediterrani pel canal de Suez, que ha arribat a Dènia, és a dir, hem rebut aquesta mostra també i estarem en els propers dies, setmanes, analitzant aquestes mostres per quantificar les toxines.
En tot cas, tot i que no siguin de la mateixa espècie, sí que cal estar alerta, no?, per si es detectés la presència d'aquesta espècie que s'ha detectat a Dènia i que pareix que és bastant més perillosa, no?
Sí, sí, sí. Sí, com dic, és més perillosa, però... com a, diguéssim, missatge a enviar a la gent és que qualsevol persona que peixi un peix globus, doncs que és un peix que es reconeix fàcilment. Hem enviat cartells on hi ha fotos d'algunes espècies doncs, característiques i que serveixen per identificar-ho clarament. També a les pàgines web, a les notícies, aquests dies han sortit fotografies, doncs són fàcils de reconèixer. Qualsevol peixos globus, doncs notificar-ho si es pot, portar-lo a una cofreria o trucar directament a l'IRTA o a la Direcció General de Pesca perquè nosaltres poguéssim disposar, diguéssim, d'aquesta mostra.
En tot cas, important la conscienciació del sector professional, no?
Sí, sí, dir a la gent doncs, que darrere la Generalitat doncs, té un sistema eficient doncs, de comunicació, de captació de mostres i d'anàlisi per entendre quina és aquesta problemàtica.
A part del globo, del peix globus, Jorge, hi ha alguna altra espècie que en els darrers mesos, en els darrers anys, hagi tingut presència al litoral català i que s'hagi d'anar en compte, també?
A veure, a nivell de peixos al litoral català, no. És a dir, no podríem dir doncs, que hi hagin alguns peixos fora, diguéssim, dels que estan en aquesta reglamentació tetrodontis, doncs, que estiguin prohibits, etc. El que sí que podem dir és que el nostre programa, com hem dit, fa la vigilància del marisc a tot el litoral. Tothom sap que bueno, el marisc és un producte de consum apte, recomanable i que està sota mesures de control, però saber que també en algunes ocasions el marisc pot ser problemàtic, però per això diguéssim, tenim tot un programa de vigilància que permet establir quan aquest marisc es pot consumir o no. I en aquest sentit doncs, també un missatge doncs, que cal seguir totes les informacions relatives al consum de marisc. Que recordo, doncs, és un producte que no se pot agafar de la natura i consumir perquè pot estar exposat a riscos alimentaris. I doncs, que el marisc s'ha de comprar als centres d'expedició, botigues, etc., que segueixen tot un canal que deriva del control de zones de producció i on a vegades algunes zones de producció es tanquen per prohibir la comercialització d'aquest producte.
Jorge Diogen, moltíssimes gràcies per atendre'ns com a responsable del seguiment del medi marí de l'IRTA. Bueno, estarem al cas i al corrent, a veure si s'incrementen o no aquestes captures i sobretot pues, desitjant que aquestes espècies un pèl més tòxiques o amb una perillositat més elevada pues, no acabin d'arribar en el nostre litoral, no?
D'acord.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió d'aquesta informació.
Gràcies.
Molt bé.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts al Baló Marí, com esteu?
Bé.
Vinga, anem a recordar una de les funcions dins de la tradició marinera que es fa a bordo o que es feia a bordo. Avui, Rafael, què ens explicaràs?
Doncs pues, hissar el bou, la sàrcia.
Hissar el bou?
Sí, se hissava el bou
ara no es fa,
al palo,
ara no es
ara
fa tant.
No, perquè tot són fibres de nylon. I antes les fibres dels bous, això era cotó i canya. I s'havien de secar cada dia. Ves dir que si anàvem de dia, a la nit el bou havia d'estar que es ventés i que s'assequés tot el possible.
Si no es podria.
Això es podria molt aviat. I acabat, quasi cada setmana s'havia de portar el tenyidor, que era una manera d'aguantar-ho. S'agafava escarrotxa, que és la pell del pi. Això me'n recordo encara que en uns machos i unes rodes l'aixafaven i la feien pols i això ho bullien
en unes bases.
I es veu que la crosta aquesta portava la d'això del pi. La
pell.
La pell.
L'escarrotxa.
La resina, exacte. I la resina era el que aguantava que no es podria estar aviat el cànim i el cotó. I en quan posaven una miqueta d'encrità també i anàvem totes les setmanes a tenyir el bou i teníem que tirar tota la sàrcia dins i quan sortíem tots rojos. Pareixíem en les cames, teníem que aixafar damunt perquè se'm... i han acabat a traure-ho en els braços i tirar-ho i que s'escolgués i estendre-ho. I per això et dic que...
Ara ja no es fa, era una feina que es feia. Ara a lo millor si sisse alguna vegada és per espolsar quan...
No sissen perquè hi ha els pals i això ja no és apte per a poder hissar un artilugio d'estos. I no cal perquè tot és fibra sintètica.
Pues avui hem recordat la funció d'hissar el bou, que sempre va haver recordar els canvis que s'han produït.
Portava molt de treball. Era molt pesat allò. Molt de treball això. I quan el bou, jo me refereixo al bou de la pesca de l'arrastre, però quan s'havia de fer una peça de taranyina, que allò era molt més voluminós allí, sí. I en acabat ho havien de tirar dalt d'un carro i anar en un escampat i assecar-la, que també era...
Funcions...
Molt, sí. Però gràcies a això feina. Que ha sortit, la fibra esta, pues ara això... I a la joventut d'avui en dia ja no saben el que és això.
Doncs Rafael, Joan, moltes gràcies. Ens veiem ara parlant de ranxos.
El ranxo a bord.
Vinga, continuem aquí amb Rafael i Joan. És l'hora del ranxo. Avui quin ranxo ens prepareu?
Pues calamar mitjanet, en ceba i tomaca i uns allets.
Això es diu calamanó, no?
Sí,
en l'argot popular.
És uns calamans que hem agafat, que hem anat a la potera.
Que li surten de muerte, Rafael.
Sí.
Els calamans li surten...
I bueno,
quina mida han de tindre,
un
allò?
Pamet,
un pam, eh? Calamans d'un pam.
I si n'hi ha
de grosset,
de més menut, de més menut per afeixir millor i tot. Però
molt
estos no han sortit massa grossets. Estos servirien per la planxa.
Molt bé. Quina pues, quantitat ne necessitem?
Pues 4
4 de bonics,
1 quilo.
1 quilo de calamar,
sí,
molt bé.
Un quilo de calamanet, lo llimpiarem, li traurem.
Vol acabarem tot, un quilo vol acabarem tot.
L'obrirem.
Què li hem de traure de dins del calamar?
La tripa, només. La
miqueta la tripa.
I com que ara estan mig ovats...
Els ous mai.
L'ou és el millor que té dins. La melsa, sí. Se trau la tinta i la mica de la tripa.
Posem baix del grifo, una sí, miqueta...
Si no, si no ho trau, com que són negres, no passa
res. Com que són de potera, no en tenen d'arena.
Molt bé.
No.
Per tant, una miqueta a l'aixeta sí, ja està. Estan, què estan més? Net. Ara ja els tenim
pues
nets.
Tallarem dos cebes, a la juliana esta, i uns alls, així també a rodanxetes, 4 o 5 allets, i encara tindrem, bueno, per anar més d'això, un pot de tomàquet d'esta... De pot,
sí, de triturada, triturada.
Tomata de pot, d'esta escaldada que si és de casa
sí,
millor. Eh?
Sí. Posarem la ceba que es vaiga poixant, els alls, i quan ja la ceba ja està mig poixadeta i això, li tirem la tomaca de remenades i han acabat els calamans. I si també feixin una miqueta de vi...
Una miqueta de vi blanc, també.
Més toves perquè
una
calamà,
miqueta d'aigua, perquè...
El calamà pensa que és una miqueta...
És una miqueta dur.
Tira una miqueta dur.
Mos amollarà aigua el calamà quan lo posarem?
Una mica, sí.
Una miquinha, però
sí,
molt poca cosa.
Però poc.
Per tant, li haurem d'afegir una miqueta de vi, fins
o
i tot una miqueta d'aigua.
I el tacto del cuiner de tur, no?
Llavors, quan queda allò melós, aquell sí, caldet melós...
Miqueta, quan enfrits, quan ja vol frigir que queda l'oliet...
Sí.
Llavors ja estan al punt.
Molt bé, ja estan preparats per a servir. Ah, sí. Els calamans els hem de salar?
Ja, home, sí.
Sí, una no? miqueta de sal sempre.
Que la gent... Una miqueta. Jo no sóc aficionat a salar el pol,
no
ni la sèpia, però... i això no salo res.
És a dir, que com que posa sal quan no al sí. conjunt del plat, allí agafa sí, el gust de la sal.
A la tomaca, si vols, li pots posar una mica de sucre
molt bé.
I sal per a que se'n vagi l'acidesa
de la tomaca.
Sabeu més.
Pues bueno, avui hem preparat uns calamanons amb ceba, alls i tomata. Per tant, estaran boníssims.
Mitja ràpid.
Mitja barra de pa.
Avui hem de menjar ràpids.
Mitja barra de pa
i
un bon got de vi. Pues hasta el pròxim programa. Moltes gràcies.
Adéu.
L'acordió del grumet.
Avui ens visita el blau marí Paco Muñoz. Ja ho ha fet en altres ocasions. Ens interpreta el valencià un tema molt, però que molt popular. Bufa ventet.
La barca i en deia quan sigues gran no et fies mai de la calma quan jo tenia pocs anys. El pare em duia la barca i em deia quan sigues gran no et fies mai de la calma. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Mentre anàvem navegant el pare mai no callava, mira el que estem passant, que ho passarem més vegades. Jo he estat un home valent i no he girat mai la cara quan he sentit a la pell l'urpa de la turbonada. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Més ara que ja sóc vell i ja no m'alce a trenc d'alba, compte les hores despert i em fa molta por la calma. Més ara que ja sóc vell i ja no me'ls hi atrenc d'alba, compte les hores despert i em fa molta por la calma. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port.
Panorama Nàutic.
El passat 29 de novembre culminava el 50è aniversari del Club Nàutic de Cambrils, tot un programa d'activitats que han omplert aquest 2014, commemorant pues, aquesta fita important per al club i també per a aquesta ciutat de la Costa Daurada. Avui volem parlar precisament del que ha suposat aquest 50è aniversari i tot el programa d'activitats que s'hi ha organitzat. I ho fem amb Fabián Escudé, que és el gerent del Club Nàutic de Cambrils. Senyor Escudé, benvingut al Blau Marí. Moltes gràcies. Com estem?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Comentàvem això, no?, que el dia 29 van tenir aquest acte pues, que posava punt i final pràcticament a tot el que heu organitzat per commemorar aquesta fita. 50 anys no són pocs, no?
Efectivament, ha estat un any molt, molt intens en celebracions i en esdeveniments per commemorar aquest 50 aniversari, que per nosaltres era molt important.
Vostès van descobrir un monòlit en un rellotge de sol a sobre que pretenia pues, representar pues, una mica el pas del temps, no? I aquests 50 anys, quan parlem de clubs nàutics, pues, bueno, suposo que seran entre els més antics de Catalunya.
Pues sí, en tot cas, en el nostre entorn sí que crec que probablement som una de les entitats més antigues i bueno, crec que ho celebrem en un any on el club ha estat molt, molt actiu i molt viu, la qual cosa és sempre positiu.
Què és el que destacaria d'aquest 50è aniversari, d'aquest any 50, doncs? Perquè aquest va ser l'acte que d'alguna manera culminava tot el que han organitzat. Però què seria allò que destacaria de tot el que ha viscut el club al llarg d'aquest any?
Pues crec que aquest any hem aconseguit un dels reptes més importants que teníem els darrers anys com a entitat esportiva i com a club nàutic, que era consolidar la integració de la nostra entitat dins de la ciutat de Cambrils. No? Era un tema molt important. Hem patit durant molt temps una imatge potser d'entitat tancada i elitista, i des de fa molts anys estem treballant en integrar el club nàutic dins de la ciutat, d'apropar al màxim la gent del nostre entorn al mar i a les activitats. I crec que aquest any realment ho hem aconseguit mitjançant una sèrie d'esdeveniments, com va ser la Setmana Catalana de Vela, que va tindre molt d'èxit, o quan vam celebrar la Fira Marítima. Crec que estem aconseguint això, no?, que és el repte més important d'integrar el club dins de la ciutat i sobretot d'apropar la gent al mar, no? I això crec que aquest any ho hem aconseguit i continuarà sent un dels nostres principals objectius per als propers anys.
Clar, per a la gent que no està relacionada amb els clubs nàutics, pot pensar, home, 50 anys han trigat a integrar aquest club nàutic i la seva activitat en la ciutat, en la població de Cambrils, però clar, nosaltres que solem parlar habitualment amb clubs nàutics, aquesta és una de les mancances endèmiques que tenen els clubs nàutics, com vostè ha comentat, perquè moltes vegades es creu que són entitats elitistes i que sempre hi sol haver una separació no d'espai, però sí, no sabria dir-li de què, que no acaba d'haver-hi un lligam estret. Per tant, d'aquí la importància de que vostès ho hagin aconseguit, no?
Bueno, aquest procés, s'ha de dir que no és només mèrit del club, que és veritat que està fent molts esforços durant els darrers anys, però també és el resultat d'una implicació també per part de l'Ajuntament i del nostre entorn, no? De ser més sensibles a una cultura nàutica que abans no hi era. I clar, això ha sigut possible ara també perquè el nostre entorn, la ciutat, Cambrils, també s'està adonant que tindre un port esportiu és un actiu molt important a nivell turístic, a nivell d'impacte social i econòmic, i aleshores s'han trigat una miqueta, però la veritat és que ara realment s'estan donant totes les circumstàncies perquè això sigui així i que realment es potenciï al màxim el que suposa tindre un port esportiu a la ciutat, no? Com és el nostre cas.
Clar, integració vol dir participació i per tant vol dir que la gent de Cambrils participa de les activitats i suposo que sobretot de les activitats nàutiques i marítimes, no?
Efectivament, no? Que és una miqueta el que hem tractat. Per exemple, amb la Setmana Catalana vam apropar realment tota la flota d'embarcacions dels més petits, pràcticament al passeig marítim, i era impossible no viure la regata des de la pròpia ciutat. I això pues, sí, està contribuint a que la gent de Cambrils participi molt més d'aquestes activitats.
A part de l'agraïment als socis fundadors i algun homenatge que s'ha fet aquests darrers dies en motiu d'aquesta culminació del 50è aniversari, també estan en ple debat per la sol·licitud de renovació de la concessió, no?
Sí, la veritat és que estem en una època molt important, no només perquè celebrem 50 anys, sinó perquè estem preparant les bases d'un projecte de futur que, si tot va bé, pues, posicionaria el club per als propers 35 anys o potser més, no? I aleshores és un repte també molt important, però molt, molt il·lusionant, i que pensem que més que un projecte de club seria, podria ser inclús un projecte de ciutat, no? Entorn al sector nàutic. I per això és un projecte ambiciós i en el que estem molt il·lusionats i que fins ara estem rebent el suport de la gran majoria del ciutadà, del nostre entorn, evidentment de l'Ajuntament també. I ara, pues, aquests propers mesos seran molt, molt importants de cara a aquest projecte.
Normalment sempre es parla de que aquesta la tasca de renovació de concessions, sobretot quan és a la costa, que es feixuga, que la normativa ha evolucionat respecte a l'última vegada que es va obtenir la concessió, que s'han de fer millores, que s'ha d'adaptar el club a noves normatives, a noves exigències tècniques, mediambientals. Per tant, aquí hi ha d'haver un consens important a l'hora de posar en marxa això, no?, entre els socis.
Sí, sí, efectivament és un moment de posar el club i les nostres instal·lacions al dia i de poder dur a terme el que contempla el pla especial del port i de fer totes aquestes millores. I aquest projecte no es podria tirar endavant si no és amb el consens del nostre entorn, que no només són els usuaris del port, esportius, professionals, empreses nàutiques, però evidentment també tota la façana marítima i l'Ajuntament, no? que hi té molt a dir. I és important, pues, la participació i la implicació en aquest projecte per garantir que totes les millores que es necessiten estiguin contemplades i realment suposin un avantatge competitiu per canvis de cara al futur.
Quines són les principals millores a les que ha de fer front, els principals reptes al que ha de fer front el Club Nàutic de Cambrils a l'hora d'aconseguir aquesta concessió?
Jo diria que hi ha diversos aspectes. Una, un tema d'instal·lacions i de compliment d'una sèrie de normatives medioambientals, energètiques, per actualitzar les nostres instal·lacions. Però després hi ha un projecte, també una part estratègica i important de cara al futur, que seria posicionar el port com un referent i preparar-lo per desenvolupar un segment de la nàutica que encara no està lo suficientment desenvolupat, com seria el segment de les embarcacions de lloguer, de charter, tot el sector professional de les empreses nàutiques, que Cambrils té una oportunitat i un potencial important, i que amb aquestes reformes podrien afavorir el desenvolupament d'aquest segment, no? I en el que no només nosaltres, sinó tothom està d'acord que serà el futur de la nàutica. Aleshores, es posicionar i Cambrils com un referent, i això tindria evidentment un fort impacte econòmic i de desenvolupament per la ciutat.
I sense cap mena de dubte, en aquests moments és quan són reptes, però també són oportunitats de millorar i de resituar a les entitats i situar a les instal·lacions de cara al futur, com deia vostè. Per tant, aquí hi ha d'haver ganes, hi ha d'haver inversió econòmica, suposo, i hi ha d'haver pues, una bona planificació, no?
Sí, clar. Aquí, finalment, el que el club pretén ser és una mica de liderar aquest canvi i ser promotora d'un projecte que afecta no només als usuaris de la nàutica recreativa, sinó que a tot el sector nàutic, no? Aleshores, va acompanyat d'un projecte d'inversions molt important, però també amb un model de gestió i de viabilitat econòmica que garanteix que el projecte es pugui dur a terme i ser exitós.
Senyor Escudé, vostès són centre de seguiment de la Barcelona World Race, no? Segons tinc entès. En què consisteix aquest paper?
Bueno, la veritat és que tenim la sort també de tenir una base esportiva i de regatistes molt, molt important, i una de les nostres regatistes és l'Anna Corbella, que participa en la Barcelona World Race amb una altra regatista de l'Estartit, i és una oportunitat per aprofitar de lo que la Barcelona World Race aporta com eines de formatives per als més petits, i aleshores pues, és una miqueta aprofitar totes aquestes eines i recursos que aporta la Barcelona World Race per intentar apropar el seguiment d'aquesta regata als centres escolars del nostre entorn, no? Aleshores, bueno, és una regata que tenim la possibilitat de seguir-la i viure-la de prop, pues és una oportunitat també per apropar el mar i aquestes regates al nostre entorn.
Senyor Escudé, encantats de parlar amb vostè i de difondre totes aquestes activitats, aquest 50 aniversari que acaben de culminar, i els esperonem, perquè, com vostè deia, s'obre davant de vostès pues una època evidentment complicada, però a la vegada il·lusionadora, amb aquestes millores, amb aquest pla d'inversió, amb aquest model de gestió que han d'afrontar per aconseguir aquesta nova concessió. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Plàncton.
I donem la benvinguda a l'Aurora Requena, de Divulgació i Serveis Marins Plàncton. Aurora, avui mos parles de la gamba roja.
Efectivament.
Un producte preuadíssim, no?
Efectivament.
Pues vinga.
Doncs bueno, com bé sabem, és una espècie prou coneguda per tots, ja que és un dels mariscs més preuats, com tu ben deies, que pot arribar a agarrar uns preus de 200 euros. Però avui no parlarem d'això, ni de com cuinar-la, s'ho deixem a la gent que ho sap. Avui parlarem de la seva biologia i del seu hàbitat, que segurament també és molt, molt desconegut per a vosaltres. Aquesta gamba la podem trobar en l'Atlàntic Nord, a les Açores, a Galícia i en quasi tot el Mediterrani, menys a la part més est, a la Grècia i a l'Adriàtic. I sempre hi ha disputes entre uns ports i altres per determinar quina és la gamba més sabrosa, la que més sabor té i la que millor s'alimenta. Però el cert és que aquesta gamba, científicament parlant, és la mateixa. Els científics la coneixen com Aristeus antenatus. Ja saps, noms d'aquests una mica...
Bueno, prefereixo dir-li gamba roja, eh?
I nosaltres, quan anem al mercat, la reconeixem pel seu color roig i el seu gran cap. I bueno, pel seu preu també, clar. I li diuen gamba roja, però realment, com li passa a molts crustacis, el seu color dins i fora de l'aigua no és el mateix. Quan la trobem a l'aigua pot tenir unes tonalitats diferents, una mica transparents, fins i tot, però al treure-li canvia el color, el roig, aquell que estem acostumats a veure i que tan atractiu és per a nosaltres. Posen els ous a l'estiu, entre els mesos del juny i el setembre, i arriben a viure fins a 4 o 5 anys. La veritat és que sembla molt per a una gambeta.
També, però sí.
I fan entre 18 i 22 centímetres i les femelles pues, són més grans. Com a tots els crustacis, tenen un esquelet ester, és a dir, la part, la càscara aquesta que li traiem quan anem
sí,
a menjar.
Molt bé, la closca, no?
La closqueta aquesta. I quan la gamba creix, amb ella no creix aquest esquelet extern, així que de cada poc temps ha d'alliberar-se d'aquest esquelet i construir-se una de nou. Durant aquest procés, que dura uns dies, la gamba està en un moment de màxima sensibilitat i vulnerabilitat. És una mica perillós per ella aquesta manera
clar,
de creixer.
Clar, és que canvia una mica l'equipatge, no?
Allò... Efectivament, llavors és una mica complicadet. No és tan fàcil com per a nosaltres.
I a més es captura profunditats importants, no?
Efectivament. I són uns animals d'hàbit nocturns que surten a menjar durant la nit. De fet, durant el dia es troben a majors profunditats, vora els 800 metres, enterrades al fang i fan grans migracions de centenars de metres durant la nit per anar a alimentar-se. Són omnívors, animals que mengen de tot, entre animals, vegetals, que estan suspesos a l'aigua, com el plàncton, i altres animals que viuen enterrats a la sorra, com vivars, petits cucs, i no es mengen altres gambes, com hi ha moltes espècies de gambes que es mengen entre elles, aquesta no. I també mengen cracs, sobretot unes setmanes abans del seu moment reproductiu, per a tenir bones reserves d'energia durant aquest moment tan crític.
Mengen crancs, sobretot durant aquest període.
Efectivament. Aquesta gambeta, com bé comentaves tu, prefereix uns jocs que tenen una temperatura i una salinitat que no varia molt. Per això va buscant jocs canviant, que es trobin aquestes condicions i es va canviant de lloc. Migra bastant. I al Mediterrani català li agrada viure a fons de fang que s'hi troben als peus dels grans canyons com de Palamós, de Vilanova, de Roses. I podem trobar les gambes des dels 80 metres com fins als... S'han arribat a trobar fins als 2.000 metres de fondària. Aquests els canyons són com grans valls que estan excavats al fons marí, perpendiculars a les platges, i tenen una forma de V baixa. Aquest valls comença amb poca profunditat i van agafar molta de pressa, arribant a grans fondàries. I és dins d'aquests canyons on li agrada viure la gamba, sobretot els dels 500 i els 900 metres, on els pescadors s'han d'afanyar molt per poder agafar-la. Per sota trobaríem més, però de moment no hi arriben les xarxes.
Bueno, els pescadors d'aquesta gamba tan preuada saben que la captura oscil·la, que té cicles, no?
Efectivament, una cosa que es treia una miqueta de cap perquè no sabien ben bé per què passava, però els científics després d'investigar com es comporten aquests tipus de canyons, han arribat a algunes conclusions, com que quan hi ha hiverns freds, és a dir, quan la temperatura de l'aigua disminueix molt, es creen com unes grans bosses d'aigua freda en la superfície de l'aigua que van agafant pes i acaben per enfonsar-se. I baixen per el canyó com si fos un riu, i com una riuada. I això s'emporten totes les gambes que es troben a aquests canyons. Llavors, clar, els pescadors, quan volen anar a agafar-les, descobreixen que ja no queden. I és que no hi queden, la gamba continua, però més amb profunditats més grans, vora els 1.000 metres, i que és on normalment estan els alevins, els més petits. I durant un temps van creixent, se van alimentant, i ja d'adults acaben pujant i àrees més profundes, i és on els pescadors se'ls tornen a trobar. Llavors, d'aquesta manera, se fa una mena de veda biològica involuntària que deixa les poblacions de gambes recuperar-se.
Bueno, és un dels fenòmens, no? Una mica estranys que succeeixen al mar, no?
Efectivament.
Aquests cicles, no? Aquests dents de serra que diuen moltes vegades els pescadors, no?
Efectivament.
Doncs, Aurora, moltes gràcies. Avui, en això de la gamba roja, ens ha fet agafar ganes d'agafar-ne unes quantes i posar-nos-les a la planxa. Fins al programa que ve. Adéu-siau.
L'Arxau.
I ara és moment d'escoltar el nostre company Manel de Ramon, que ha quedat amb la Sílvia Dalt per parlar del concurs fotogràfic relacionat amb la Barcelona World Race.
Doncs la fotografia és avui la protagonista del nostre temps dedicat a repassar la cultura del mar. Ens anem cap al Museu Marítim de Barcelona perquè allí ens espera Sílvia Dalt. Ella és la conservadora de l'arxiu fotogràfic del museu. Sílvia, què tal? Benvinguda.
Hola, què tal?
I avui volíem parlar d'un concurs, el segon concurs de fotografia de mar Museu Marítim de Barcelona. Quan neix aquest concurs i amb quina finalitat?
Sí, el concurs, aquesta és la segona edició que realitzem, perquè l'any passat vam fer la primera edició del concurs de fotografia amb una finalitat de contribuir al coneixement de la cultura marítima i promoure la fotografia, en aquest cas la fotografia de mar. Aquest any es fa la segona edició. De fet, ja fa uns quants anys ja s'havien fet uns altres dos concursos al museu, però ja estem parlant dels anys 40 i 60. Per tant, diguem-ne que aquests ja estan una miqueta en la història de la trajectòria del museu.
Una manera de donar a conèixer el món marítim a través de la fotografia, perquè hi ha afició exclusivament a la fotografia marina?
Bueno, afició sí que n'hi ha. De fet, ja portem també uns anys que estem realitzant uns cursos de fotografia en el medi marí, amb la finalitat també d'apropar totes aquestes persones que els agrada navegar, que els agrada el mar, que els agrada pujar en un moment donat en un barco i volen retratar regates o volen retratar el que passa per o vaixells que circulen o qualsevol altre tema marítim. Fem aquests cursos i tallers especialitzats i bueno, per aquest grup de persones que sí que existeixen, però que diguem-ne que d'alguna manera es volen especialitzar més en aquesta tècnica que té unes virtuts i unes complexitats molt específiques en el mar, com la pròpia adaptació en el medi a bord d'una embarcació, perquè hi ha uns esquitxos i uns reflexos, hi ha tota una sèrie de característiques molt, molt, molt concretes que afecten a quan estàs navegant.
Hi ha una edat determinada on els aficionats a la fotografia decideixen fer fotografia marítima, és a dir, quan es tenen uns certs coneixements i quan ja es domina la tècnica per poder sortir en una embarcació, com dius tu molt bé, a fotografiar de temes marins amb llums molt diverses, amb problemàtiques molt diverses i amb moviments molt diversos.
Bueno, edat, en principi, per fer fotografies, jo penso que no seria un tema d'edat. Qualsevol edat és bona, el que passa és que, bueno, clar, potser uns anys ets més petit, però ja quan vas creixent i tens una primera càmera fotogràfica, doncs pots especificar-te una miqueta més o especialitzar-te una miqueta més en un tema que t'agradi més, en aquest cas és el mar, no? O pots anar a la muntanya i fer un altre tipus de fotografia.
Sí, sí, però això et deia, sí.
Però nosaltres, per exemple, en aquests cursos, diguem-ne que hem posat un baremo, potser fem distinció entre a la gent a partir de 18 anys, uh-huh. I després fem uns cursos més específics d'introducció a partir de 12 anys fins als 16-17 anys. Que els fem quan acaben el curs escolar, dediquem uns dies a aquest curs. I per altra banda hi ha els tallers que ja pots tenir també qualsevol altra edat, el que passa és que sí que necessites, més que edat, necessites una miqueta més de coneixements per el que és la pràctica i la tècnica, perquè anem des de fotografia a regates, en el camp de regates, per dir-ho d'alguna manera, llavors normalment utilitzem llanxes pneumàtiques, i llavors et pots apropar molt més a veure les embarcacions i fotografiar-les. I per això també ja necessites dominar una miqueta més la tècnica de la fotografia.
Això et deia. Termini ja de presentació de fotografies per en aquest segon concurs?
Bueno, ja entrant en el segon concurs, que seria també aquesta voluntat que tenim d'apropar a la gent que li agrada la fotografia i que vol fer fotografia marítima, aquest any el tema és la Barcelona World Race, que organitzada per la Fundació Oceànica Barcelona, que estaran aquí al Port de Barcelona entre el 12 i el 31 de desembre. Uh-huh. Hem establert dues categories pels participants, que els participants poden ser fotògrafs aficionats com fotògrafs professionals. Hi ha una primera categoria de 14 a 16 anys i una segona a partir dels 17 anys. I en aquests criteris després de selecció dels guanyadors i de les fotografies seleccionades, doncs, diguem-ne que el que valorarem serà, doncs, l'originalitat, després la fidelitat al tema. també la qualitat i l'estètica de la fotografia.
És a dir, l'excusa és bona, la Barcelona World Race tindran material per fotografia, eh?
Sí.
No hauran d'anar a buscar molt lluny, sí, per fer treure bones fotografies relacionades amb el món de la mar. El jurat qui el composarà, Sílvia?
El jurat està format per 5 membres que pertanyen a institucions diferents com Casanova Foto, uh-huh, després Barcelona World Race també, l'AFNOP, Diego Iriarte, que és un fotògraf professional i també és el professor dels cursos de fotografia, l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i jo mateixa com a conservadora d'art fotogràfic i representant del museu.
Molt bé, i després aquestes fotografies passen a l'arxiu del museu directament?
Sí, bueno, en les bases, que es poden consultar a la pàgina web del museu o en el blog de l'arxiu fotogràfic, que es diu Foto de Mar, allà s'explica molt bé tots els criteris i tot el... la temàtica i tots els temes que, de requeriments, i allà també expliquem pues, que les fotografies guanyadores formarien part de l'arxiu fotogràfic, formarien part de les col·leccions del museu, amb tot això que implica, de conservació, de difusió, de promoció, i per altra banda, aquestes fotografies guanyadores, que són 6, perquè són 3 per cada una de les dues categories, sí, sí, amb una selecció d'unes 25 fotografies més, s'exposaran en una exposició aquí al museu després del concurs. Vull dir, el jurat el que farem serà seleccionar les fotografies guanyadores, les seleccionades, i aquestes farem una exposició aquí al museu que es podrà visitar segurament serà durant un mes.
Doncs així ho esperem, que poguéssim veure aquestes fotografies que, ja saben, formaran part d'aquest Barcelona World Race dintre del segon concurs de fotografia de mar del Museu Marítim de Barcelona. Hem parlat amb Sílvia Dalt, la conservadora de l'arxiu fotogràfic. Gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona, que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies i esperem que us animeu, perquè l'experiència de veure totes les fotografies de l'any passat, per exemple, hi havia una qualitat i uns punts de vista tan diferents d'un mateix,
sí,
tema, que realment era molt, molt, molt interessant.
Ho visitarem, sense dubte. Gràcies.
Moltes
gràcies.
Adéu. Adéu.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies. També moltíssimes gràcies a la Sílvia Dalt per les seves explicacions respecte a aquest concurs fotogràfic. Per tant, hem de posar ja punt i final, estem en el tram final del nostre programa i és moment de repassar quins han estat els nostres continguts d'avui. Continguts que començàvem parlant amb Jorge Diogen de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Amb ell hem parlat de la proliferació de la presència del peix globus, un peix tòxic en aigües catalanes. Sobretot demana la col·laboració dels pescadors professionals, si en troben, i alerta de que... s'ha d'avisar quan se'n trobi algun, sobretot, i que no s'ha de consumir. Hem seguit parlant amb Joan Argentó i Rafael Martí dels aspectes més tradicionals de la pesca. Per una banda, ens han parlat d'una de les funcions, de com hissar el bou a les barques de pesca, i per l'altra, ens han explicat com preparar uns calamarsets amb all i ceba. A l'acordió del Grumet ens hem anat a un referent de la música valenciana, Paco Muñoz, com sempre al costat de la música tradicional. Ell ens ha interpretat la seva versió de Bufa Ventet. Per la seva part, Fabián Escuder, gerent del Club Nàutic de Cambrils, ens ha tensat com s'ha viscut a l'entitat el 50è aniversari. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha... atensat també la gamba roja, i Sílvia Dalt ha parlat amb Manel de Ramon sobre el concurs de fotografia de la Barcelona World Race. Fins aquí el nostre programa d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció. Tornem en el pròxim Blau Marí. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.